El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
De cada 10 ciutadans van aprofitar el confinament per llegir i fer-ho amb intensitat, i els que ho van fer van dedicar més de 70 minuts a endinsar-se entre novel·les i assajos. Això ho explica el baròmetre elaborat per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, sens dubte un dels elements positius de la incidència del coronavirus a casa nostra. Ho abordem conversant amb la Teresa Iribarren, que és experta en literatura i llibres digitals de la UOC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Bé, segurament hi ha hagut una, d'una banda, la fatiga pandèmica de tanta pantalla i que el fet d'estar sempre hiperconnectats, no? Sigui fent videotrucades amb la família, les reunions, amb els companys de feina, del teletreball, doncs ha inclinat les persones a anar cap a la literatura, cap al llibre, i bé, tot i que en el cas de les persones que utilitzen e-book i, per tant, també estiguin davant d'una pantalla, amb la relació amb aquesta és molt diferent, eh? Perquè una cosa és les pantalles que sempre fem servir habitualment i les que són de tinta electrònica, eh? Que no cansen tant els ulls i per tant, diguem, aquesta fatiga visual també és una altra. Però bé, una cosa és l'experiència en relació a les pantalles i l'altra és que la lectura, sigui en digital, en pantalla, o sigui en paper, et permet evadir-te del món, no? I viure tota una experiència que és molt diferent de la que pot arribar a partir, doncs, de la televisió, de tot el bombardeig de les xarxes socials, etc.
Clar, això sens dubte una bona notícia, no? Al final, de dir, mira, en tot aquest context, ho dèiem ara a la tertúlia a l'acabar, eh? En tot aquest context en podem treure una part positiva, no? Que és que hem revalorat, no? Hem revaloritzat estar-nos una estona davant d'un llibre llegint, no?
I tant, no? I a més hem vist coses insòlites. Jo, per exemple, que soc de la ciutat veïna de Terrassa, m'he vist cues a les llibreries, a la meva llibreria de capçalera, que és la Temerària, per exemple. Bé, és una cosa insòlita, no havia vist tota la gent fent cua al carrer, perquè, bé, s'ha vist que és una necessitat essencial, i de fet, com bé sabeu, les llibreries han estat dels pocs comerços on podien obrir els caps de setmana. I bé, llavors la gent s'ha adonat que bé, que en totes aquestes setmanes que vam estar tot just ara fa un any tancats a casa i després amb aquestes restriccions horàries, ostres, la companyia d'un llibre, doncs, és especialment agradosa, perquè no només és un espai d'oci, no? que ens ha suplert la incapacitat de poder anar a concerts, de poder anar a teatre durant moltes setmanes, no? Sinó que esclar, és una experiència intel·lectual, emotiva, imaginativa, de primeríssim ordre.
Clar, més coses que ens diu l'estudi, que les dones són més lectores que els homes. Això ja ho sabíem?
Sí. No, i a més, a veure, jo que estic en una tribuna molt privilegiada, que és el màster d'edició digital de la UOC, us puc assegurar que hi ha aules amb 70 estudiants, 68 dones i 2 homes, per exemple. I això els darrers anys hem vist que s'ha acusat d'una manera extraordinària. És a dir, tota la feminització del, com a mínim pel que fa als estudiants d'edició, és absoluta. El que passa és que encara en les editorials més grans i més tradicionals, els llocs de més directius continuen generalment estan ocupats per homes. I això té la seva correspondència també en les lectores. Les lectores som, bueno, totes les evidències ho indiquen, eh? Totes les enquestes, I només cal fer una exploració pels clubs de lectura de les biblioteques. Si pregunteu a les biblioteques de Sabadell, quines són les persones usuàries dels clubs de lectura, veureu que hi ha clubs de lectura on la majoria són dones, quan no són el 100%.
És important també el fet de que l'estudi ens diu que l'hàbit on més ha crescut és entre la població jove, creixent en un 9% entre els 14 i els 17 anys, en un 7% entre els 18 i els 24, o en un 25, en un 15 entre els 25 i els 34.
Home, això és una notícia fantàstica, perquè, és clar, un dels grans problemes que tenim és que totes les polítiques que estem fent des de totes les institucions implicades en la promoció de la lectura, des de l'escola, els instituts, les universitats, les biblioteques, sempre ens hem trobat que els nens llegeixen molt i els pares no els sap greu gastar diners per comprar llibres, però llavors a l'adolescència, bé, per molts sectors i d'ordre molt complex, perdem aquests lectors. No sabem què passa, no? Segurament doncs, són molt les xarxes socials o que canvien les seves formes de lectura. No és que deixin de llegir, és que deixen de llegir moltes vegades literatura, però estan llegint a Instagram, estan llegint per les xarxes socials, etc. No? I llavors, segurament, amb tot aquest temps d'oci que han tingut, i quan estan avorrits ja potser de PlayStation o de sobredosi de xarxes socials, doncs han anat a trobar literatura que ha respost als seus gustos i interessos personals.
Clar, això és molt important, el que deies ara, perquè de fet és una de les preguntes que et volia fer, no? Parlem de que cada vegada llegim menys, però el cert és que el nostre oci s'ha convertit en molt lector, no? Perquè si llegim el Twitter, si llegim les xarxes socials, si ens mirem l'Instagram, l'espai que té la poesia, per exemple, Instagram, no? També la gent que destaca frases, grans qüestions també que són molt poètiques, no? La gent que s'ha aventurat a escriure a través de fer un post al Facebook o d'escriure un text a Instagram. Això no ho hem de criminalitzar? És a dir, les xarxes socials també fan que aquesta lectura sigui present en el nostre dia a dia?
I tant, i tant. Jo soc d'un parer diferent de moltes vegades de col·legues meus que potser tenen un tarannà més conservador, eh? Però jo penso que tot allò que pugui connectar amb els interessos, les sensibilitats, les emocions, que trianguli les persones, siguin de l'edat que siguin, la literatura i la comunicació, vaja, doncs, endavant. No sé, per exemple, nosaltres aquí a la UAP hem fet projectes d'educació amb nanos d'institut que han fet videopoesies i llavors han fet el seu propi audiovisual a partir de poesies i, escolta'm, resulta que és que trobes unes fórmules per atrapar els adolescents i que acabin trobant aquell encaix, no? entre els llenguatges que ells utilitzen, no? Molt més de patró audiovisual i molt més això, no? D'aquesta interacció entre companys, entre iguals, no? Doncs vinga, tot el que pugui ser una experiència cultural, que sigui benvinguda. I a més, que molts d'aquests nanos que els diuen que aquestes activitats que fan de baixar-se a vegades llibres pirates, no?, i que està molt criminalitzat, jo evidentment sóc la primera de dir que s'han de respectar els drets d'autor, només faltaria, no?, com a professora d'un màster d'edició, però és que cada vegada tenim més evidències que les persones que baixen llibres se'ls acaben comprant o acaben sent després més usuaris de biblioteques, de persones que es converteixen en usuaris de llibreries, I, per tant, tota aquesta criminalització que es fa de les xarxes socials com a competència, com a culpables de que els nanos no llegeixin, jo penso que s'ha d'anar més en compte i s'ha de, sobretot, sempre basar-nos amb evidències d'estudis seriosos, no amb impressions personals.
Perquè sí que és cert que, jo recordo, durant la meva adolescència, ara deixem que personalitzi una mica, hi havia molt debat de com que els joves escrivien amb SMS, doncs no escrivien bé, no? Perquè allò per reduir els caràcters... Recordo molt aquest debat, no? Però a dia d'avui les xarxes socials ja ens permeten escriure en les dimensions pràcticament que ho vulguem, no? I no sé si també hi havia molt aquell debat de, no, quan escrivim per SMS, quan escrivim en un xat d'internet, ens és igual com escrivim, si en faltes d'ortografia o no. Tu creus que aquestes barreres les estem superant? És a dir, que la gent quan penja coses a les xarxes socials sí que mira, doncs, que hi hagi una correcció lingüística, que no hi hagi faltes d'ortografia molt importants, i sí que hi ha com més cura en el llenguatge a través d'aquestes xarxes socials?
Això no sabria dir-t'ho perquè jo em moc en el terreny de la literatura, que de fet jo sóc professora de literatura i professora d'edició, no?
Sí, sí.
I no sóc experta en xarxes socials i més enllà del
és que ara m'has fet pensar, però sí. Tornem a la literatura,
Perquè no, l'únic... Mira,
aprofito
per dir-te que veig per tot arreu, per exemple, aquells errors d'ortografia que dius, ostres, com pot ser que encara, i fins i tot petums, que posen llançar amb mà o a mè quan no toca, per exemple.
Veus? Doncs molt malament ho fem tot.
Sí, no, perquè diuen, anem a llançar una campanya d'una cosa, no? I posen llançar a mè. Però és que això t'ho trobes després amb els llibres i tot. I llançar és llançar les escombraries. Una cosa és lançar i l'altra és tirar, no? I bueno, són aquells errors...
Que ara t'hi he fet pensar, Teresa, eh? Ara has dit, ostres,
no,
mira...
I ara dic, trenco la llança perquè és que jo diria que és la falta d'ortografia que més veig per tot arreu i ara he aprofitat per fer una correcció des d'aquí la ràdio.
Genial, genial, per això estem. Deixa'm que et torni a una pregunta que et volia preguntar, que també em sembla interessant, perquè és un debat que jo tinc constantment a la tertúlia quan arriba Sant Jordi, no? És el moment en què tothom compra molts llibres i que segueixi passant, però sempre em plantejo, hi ha algú que analitzi quants d'aquests llibres s'acaben llegint i quina qualitat tenen els llibres que s'acaben comprant per Sant Jordi? És important, per tant, la qualitat també del que llegim?
Home, i tant. A veure, són preguntes diferents, les que m'has dit ara. A veure, una cosa és les vendes de llibres. Això sempre ha passat, però passa ara i passava fa 30 anys, que de vegades hi ha el fenomen de que per Sant Jordi ens regalem el llibre i la rosa i potser una cosa són les vendes i l'altra és les persones que realment ens acabem llegint o no els llibres, no? Llavors, mira, la qüestió de què és literatura i què és un llibre mediàtic. Aquí hi ha una frontera que sempre és polèmica perquè, tots recordem casos de persones que s'empipen molt, no? Quan els posen en el sac dels autors mediàtics i diuen no, no sé, posem un Víctor Amela, per exemple, no, jo no sóc mediàtic, jo sóc literari, no? Però esclar, aquí hi ha les institucions de la literatura, que són, doncs, des de la crítica, les universitats o l'acadèmia, no? I que, que fan com aquest filtratge, no? I que realment... I també el temps, no? La perspectiva històrica que ens permet després avaluar aquelles novel·les, aquells reculls poètics, aquelles obres narratives, aquells assajos, doncs, quins són els que realment tenen qualitat literària i els que no. I clar, sempre el gran dilema és, sobretot, en la promoció a la lectura, i aquí repesco el que em preguntaves dels adolescents, dels nens, dels adolescents, és què els hem de fer llegir. Aquest és el gran dilema. Les grans obres literàries, aquelles que tenen una gran qualitat literària, o aquelles altres que poden connectar més fàcilment amb els seus interessos, les seves sensibilitats, les seves emocions, no? I equilibrar una cosa i l'altra és molt difícil.
Clar, de fet, aquesta és l'altra, no? Una de les grans, un dels futurs principals de la literatura és que les noves generacions llegeixin. No és l'única manera de persistir que la literatura. En aquest sentit, com s'ha de fomentar aquest gust per la lectura? És a dir, com hem d'aconseguir que els nostres petits tinguin aquest interès per llegir i que devorin llibres?
Bé, jo soc partidària de intentar posar en crisi el concepte de la lectura obligatòria. Perquè per mi ja d'entrada és un oxímoron. Evidentment que sempre hem de llegir els clàssics, no? I, per exemple, ostres, els nostres estudiants han d'haver llegit Rodoreda, per exemple, o Salvador Espriu. Però, d'altra banda, penso que, sobretot a l'escola, les biblioteques, que són els que més connecten amb els futurs lectors adults, no?, és molt important donar-nos a conèixer un ventall molt ampli d'obres literàries, no? I, per exemple, doncs, un hi entrarà pel còmic, la novel·la gràfica, un altre per la ciència-ficció, un altre per la novel·la més de tipus sentimental, un altre per un tipus de poesia. Però, clar, ara potser la manera per engrescar els adolescents amb la poesia, per exemple, és entrar via Instagram, eh? Hi ha tot un corrent ara de poesia a Instagram. De fet, hi ha un nou gènere que es diu Instapoesia, que vincula la imatge amb la paraula. I bé, jo no estic dient que eliminem Espriu o Carné dels instituts, no, de cap de les maneres, ho diria això, no? Però de la mateixa manera que llegim La paraula en el vent del Josep Carné, doncs, ostres, també podem llegir Instapoesia i establir-hi una relació i fer veure coses, no?
Per tant, modernitzar també la manera com digitalitzar i modernitzar la manera com acostem els nostres petits a la literatura, no?
Sí, esclar. I jo penso que sobretot s'ha de tenir molt en compte com i respectar molt com ells connecten i experimenten aquesta experiència de lectura. Per això hi ha tants clubs de lectura a les biblioteques amb llistes d'espera, perquè la compartició de l'experiència literària, que té moltes dimensions, és una forma de socialització molt important i que, a més, s'ha posat molt de manifest durant la pandèmia, perquè, per exemple, nosaltres mateixos, en el nostre grup de recerca, hem estat fent clubs de lectura virtuals 100%, i hem estat parlant amb lectores de Mollerussa o de Tarragona, des de les nostres cases, sigui de Terrassa o sigui d'on sigui, que el que volen és que s'han llegit una obra literària i tenir aquest espai per compartir els punts de vista, les experiències, els processos d'identificació, etc.
Doncs, Teresa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos acostat a endinsar-nos en aquesta literatura en majúscules i en aquest debat sobre com aconseguir fomentar aquesta lectura en els més petits. N'hem parlat amb la Teresa Iribarren. Que vagi molt bé, Teresa. Una abraçada.
Una abraçada des de Terrassa.
Adéu.
Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 2:15.